Això és el programa Ciència a l'abast de tothom, en Josep Maria Casas.
Hola, bon dia, amics de la veu de Navàs. Iniciem un nou programa de Ciència a l'abast de tothom. Ja sabeu que estem amb tots vosaltres el segon diumenge de cada mes, en aquesta mitja horeta fins a les 12 del migdia. Comptant avui amb l'ajuda de l'Anna López, que controla tota la missió Sortir Bé, dintre el que podem. Ja sabeu que Ciència a l'abast de tothom és, com diu el títol, un espai de divulgació de coneixements, de ciència, de noves tecnologies o invents a vegades, de medi ambient, que intentem fer entenedor, assequible a tothom, dins les nostres modestes possibilitats. Per aquest programa d'avui hem escollit un tema adient per aquestes festes, o així ens ho sembla, que doncs, ara comença amb tot el mes de desembre i una bona part de gener. L'hem titulat Nadal, fets i curiositats. I la idea és aportar alguna informació, alguna llum o debat sobre fets, tradicions, vistos alguns des dels ulls de la ciència, d'altres realment només tradició que se'ns ha vingut des d'anys enrere. Preguntes que tots ens hem fet sobre l'existència de Déu, el naixement i la vida d'aquesta figura irrepetible com és Jesús, o bé els Reis Mags, o bé reflexions sobre la parafernàlia que hem creat entorn d'aquestes festes de publicitat, de consum, més que de recolliment i de retrobament personal com eren en un principi. Comencem per Jesús, aquesta figura històrica irrepetible. Realment els 2.000 últims anys de la humanitat no els podríem escriure, no els podríem tenir en compte sense pensar en la figura de Jesús, uns i altres, hi creguem o no hi creguem. I això que, contràriament al que diguem, molts cops se'ns ha explicat, sembla, cada vegada hi ha més literatura, sembla que Jesús, el fill de Josep i de Maria, no fou ni un líder polític, ni un general, diguem-ne, victoriós, ni un pensador admirat, ni un dirigent religiós massa reconegut per Israel, que era el seu propi poble. Tot això ho podríem trobar amb les reflexions que fa el teòleg Armand Puig amb una exitosa obra de Jesús que es diu Un perfil biogràfic, que l'ha publicat, per si voleu més informació, l'editorial Proa l'any 2004. I és realment l'últim treball sobre la vida de Jesús. No obstant, el mateix autor reconeix que després de crucificar Jesús als voltants de Jerusalem i de ser enterrat en el turó del Gòlgata, el pensament de Jesús de Nazaret es va difondre, es va eixamplar i va córrer com la pólvora, podríem dir, i la seva memòria, diguem, no va parar de créixer al llarg dels segles. Jesús no va néixer a l'any zero de la nostra era, com a vegades hem dit. Fa pocs anys, l'any 1991 concretament, un investigador de la Universitat de Cambridge, d'Anglaterra, el doctor Colin Humphreys, cap de departament científic d'aquesta universitat, va revelar amb uns estudis que es van publicar en un extens article en una revista molt prestigiosa, el Journal of the Royal Astronomical Society, que segons el qual Jesucrist hauria nascut a la primavera i no a finals d'any, com tradicionalment es ve celebrant. És més, ell, aquest autor, situa el naixement de Jesucrist entre el 13 i el 27 d'abril de l'any 5 abans de Crist, diguem, abans de la nostra era. Sobretot es basa en els estudis sobre els mags, sobre l'estrella, i realment sembla que el naixement de Jesús, que va ser a la primavera i no pas a l'estiu, que no pas a l'hivern, encaixa perfectament amb els evangelis, quan mencionen que hi havia tota una colla de pastors amb els ramats al camp, i això no passa generalment a l'hivern, sinó que els tenen tancats, no? Aquest estudiós anglès ha fet una anàlisi molt minuciós, podríem dir, dels evangelis, i ho confronta amb dades que diu que té històriques, meteorològiques i astronòmiques. Si realment Jesús va néixer, i sembla que sí, en el reinat d'Herodes, aquest va morir l'any 4 abans de la nostra era, i per tant era ben probable que Jesús hagués nascut a l'any 5 i que llavors tingués un any. L'error sembla que es deu a confeccionar un calendari pel monjo Dionisi de l'Exiguo, un clergue que el va fer el primer calendari l'any 533 i que llavors va situar el naixement de Jesús en el solstici d'hivern, o sigui, el dia realment més curt, el dia 21 de desembre, i va fer coincidir aquest dia amb la festa pagana del sol naixent i el començament d'un nou any, però realment no sembla que sigui així. Es va equivocar, sembla, almenys de 4 anys en el reinat, i més tard la reforma del calendari gregorià, que va tenir lloc l'any 1580, va situar el naixement de Jesús no el 21, el dia més curt de l'any, sinó el dia 25 de desembre. Segons aquest mateix autor que estem parlant, aquest doctor Colin Humphrey, de Cambridge, Jesús va morir als 36 anys, no als 33, i concretament el divendres 30 de març. També sorprèn, Jesús podria haver tingut 6 germans. Ens referirem al que diuen els evangelis oficials, aquells els canònics, però també al que diuen avui dia els evangelis prohibits o apòcrifs. Segons sembla, Josep, el seu pare, era un home viudo, es va casar amb Maria per designi, diguem, celestial. Josep tenia fills del matrimoni anterior i, per tant, Jesús tenia ja germanastres. I això no contradiu gens la virginitat de Maria, podia ser-ho verge exactament igual. Aquests germanastres de Jesús es deien, concreta, Jaume, Josep, Judes i Simeó. I potser també hi havia dues filles de les que no es coneix el nom. Per tant, d'alguna manera, Jesús era el germà petit d'una família nombrosa, d'almenys 9 membres, en la que Maria, la seva mare, es feia càrrec dels fills de la primera esposa de Josep, que era difunta, i Jesús doncs, va viure en aquest ambient, va viure treballant de fuster i de ferrer fins allà a 30 anys aproximadament. Es va casar Jesús? No hi ha cap prova que demostri que Jesús es va casar així de concret. Però hi ha una dinastia, la que en diu la dinastia dels Merovingis, del segle VI després de Crist, que han arribat a atribuir la descendència seva a una unió matrimonial que ells asseveren que va haver entre Jesús i Maria Magdalena. Segons sembla, aquesta dinastia dels Merovingis, que després va reinar per tot França, buscava algun pretext per legitimar-se ella mateixa i per reclamar que Jerusalem li pertanyia de dret de sang, com a descendents que eren dels antics reis d'Israel i, per tant, també de Jesús. Presenten a Maria, que és de Magdala, i per això li ve el nom de Maria Magdalena, com a companya del mestre, que al marxar d'Israel estava embarassada i duia un hereu de Jesús al seu ventre. La presenten com una prostituta, que s'hauria convertit en un deixeble fervent de Jesús i del seu missatge. Jesús l'hauria alliberada d'una vida de prostracció i de servitud. Diuen, diguem, que Jesús li va treure els dimonis de sobre. Li hauria transmès també Jesús, a Maria Magdalena, més revelacions que la resta de les seves deixebles. Magdalena no era una més entre les dones de Galilea que seguien el mestre. Això ho hem vist molts cops. Els mateixos evangelis assenyalen com l'escollida a què Jesús s'apareix abans que ningú, i a vegades sola i altres acompanyada. Magdalena és una dona coratjosa, és una dona d'empenta, que mentre els deixebles masculins, els homes, s'escapolien quan hi havia perill i quan condenaven a Jesús i executaven, diguem, el seu mestre, ella es va quedar a vora de la creu. No hi ha cap suport en fonts històriques, per descomptat, que Jesús es casés amb Maria Magdalena, però dona molt de joc tot això a la literatura recent i, com podeu comprovar, alguns, si heu llegit el propi Codi da Vinci del nord-americà Dan Brown, també en fa referència.
Sí, que aquesta nit el fred és aquí perquè els teus ulls s'han glaçat dues llàgrimes d'encís. Sí, pogués el temps d'aturar, guardaria aquest moment que em captiva i em cor pren i que em fa sentir valent. Hi ha un aire que em parla d'Orient, de foc a terra i caliu, d'un portal de Belém. Lluny, més enllà dels terrans i de les cases, que travessa les muntanyes i em fa dir: no és possible que una música et transporti i em trasbalsi més encara. I un futur ple de llum i d'amics que mantenen la mirada. Cada
cadascú va triar el seu camí i ens hem retrobat aquesta nit perquè és Nadal. Aquesta nit ressonen arreu senyals de guerra i combat que em deixen el cor gelat. Ho sento, el tom que tanto un vagarós d'una cançó de Nadal que m'encercla, que m'envolta...
Tornem a ser amb tots vosaltres a la veu de Navàs, avui amb aquest programa de ciència a l'abast de tothom, una mica especial amb aquestes festes. L'hem titulat Nadal, fets i curiositats. I anem, doncs, desgranant algun d'aquests temes que poden resultar, bueno, per alguns històrics, per altres més científics, per altres senzillament curiosos. L'estrella de Belém, que sempre ens han fet referència, era realment un cometa. Això estan d'acord la majoria dels escriptors i dels científics actuals. Sembla que els mags van iniciar, doncs, podríem dir, les seves activitats, els reis mags, els seus moviments, els seus viatges, uns 6 anys abans de Crist, a Pèrsia, que avui és a la zona de l'Iran, de l'Iran i de l'Iraq. I en temps de Crist es van desplaçar cap a Aràbia. Tot això, diguem, es troba a l'est d'Israel i, per tant, està plenament d'acord amb que l'estrella venia des de l'est cap a visitar, diu la història, a Herodes, que va morir, com hem dit abans, em sembla, l'any 4 abans de la nostra era. Tot això passava, doncs entre els 5-6 anys abans del nostre, doncs del començament de segle I. En comptes d'una estrella, s'asseveren que podria ser un cometa molt resplendent, fins i tot diu que es veia potser de dia, i per tant aquesta estrella va ser visible durant, segons sembla, més de 2 mesos. Tenia la cua oposada al Sol i estava dirigida en direcció cap a Ponent. I era un cometa que es desplaçava en aquest sentit, d'Orient cap a Occident. L'investigador i astrònom Kepler ja va plantejar això l'any 1606 i doncs, va asseverar que l'estrella de Belém, més que una estrella, era un cometa o una conjunció, una unió, un retrobament de planetes o d'astres brillants que els mags van interpretar que era com un precursor de la vinguda del Messies. Què podem dir de la invasió dels pessebres en aquestes dates? Doncs l'invent, podríem dir, de muntar un pessebre, de muntar un Belém, per les festes de Nadal, es deu, molts ho sabreu, a Sant Francesc d'Assís, que el segle XIII, l'any concretament 1223, arribava a Itàlia d'un viatge que havia fet per Terra Santa, i va arribar molt impressionat de veure els llocs on es havia mogut don Jesús, el Salvador, on havia transcorregut la seva vida. Arriba a Itàlia i va muntar el primer pessebre, al bosc de Grezio, amb éssers vius, homes, animals, i va posar-hi palla, una mula, un bou i una imatge del nen Jesús sobre un pessebre. Al seu costat, homes i dones representaven a Maria, a Josep, els pastors i els reis mags. Al començament, aquests pessebres es muntaven només a les esglésies i als convents, però més tard es van introduint a les cases, les mansions reials, les cases doncs, benestants, els palaus de la noblesa, i Carles III era un gran aficionat a fer pessebres i a convidar-hi a tothom a visitar-los, i llavors encara es va estendre això molt més. I l'arbre de Nadal, en aquest repàs que fem de Nadal, fets i curiositats, què en podem dir? Doncs el costum d'aquest arbre de Nadal és d'origen dels països nòrdics, també de la zona d'Alemanya, del nord d'Europa i d'Alemanya. Primer era un costum pagana per celebrar l'arribada del nou any. Es plantava un arbre davant de la cabanya, davant d'on vivia la gent, on es reunia tota la família, i s'asseverava que expulsava els mals esperits que es podrien acostar allà pel nou any. Però després, al segle VIII, Sant Bonifaci el va convertir, aquest arbre, en un símbol del Nadal, i va arribar, doncs, poc més tard, a tota Espanya com a cultura anglosaxona. Tot és una barreja amb la festa, doncs, diguem, més estrenada de l'any, aquest 25 de desembre, que, doncs, on hi s'hi barregen ritus, doncs, grecs, romans i de tots els tipus. la majoria de les vegades fent referència al solstici d'hivern, el dia més curt de tots, el dia que sembla que el sol es para i que a partir de llavors torna a, diguem, a moure's, a elevar-se en el firmament. Hi ha d'altres procedències curioses. Si el pessebre doncs, era d'origen italià, com hem dit, Santes Claus té un origen holandès, l'aguinaldo, o la paga extra de Nadal que es feia o que es fa, té un origen francès, el costum de fer targetes, de fer felicitacions, prové d'Alemanya, i la celebració dels Reis bàsicament és nostra, és espanyola. I el caga-tió, doncs també la tradició de fer cagar un tronc, de fer cagar un tió, a la nit de Nadal, abans o després de la missa del gall, o bé el mateix dia de Nadal, que a vegades també es fa abans de dinar, és un dels moments doncs, que més esperen els petits de la casa, podríem dir. Com moltes de les celebracions d'aquestes festes, també té origen dedicat al sol. Per aquestes dates, de solstici d'hivern, dels dies més curts de l'any, tornem a ser-hi, i les nits més llargues, doncs d'alguna manera s'inicia el triomf del sol sobre la foscor. Els dies comencen a allargar-se un pèl, i doncs s'associa el foc i la llenya, realment el tió, que en diem, que era doncs, l'eina per combatre la foscor i el fred amb aquestes fredes doncs, nits d'hivern. Aquest tronc màgic oferia abans, al començament, només això, escalfor, llum, però de mica en mica s'ha transformat en un aconteixement per oferir regals a tothom. Primer van ser doncs, potser torrons, neules i begudes dolces per les festes de Nadal, però ara doncs, arriba a cagar realment el tió tot tipus de joguines i regals. Parlem també d'una altra tradició d'aquestes festes, com és la missa del gall, que té un origen, doncs, per una part religiós i per una altra pagà. Segons la tradició religiosa, el gall va ser el primer ésser viu que va tenir notícia de que havia nascut Jesús. I, per tant, era, diguem, el gall l'encarregat d'anunciar-ho a tothom. També hi ha qui indica que prové de l'antiga tradició religiosa d'alliberar ocells a dins de les esglésies per celebrar el naixement. Aquesta festa antigament no es celebrava a la mitjanit com ara, sinó que es feia al dematí, a l'alba, i tot amenitzada, diguem, pel call d'un gall, pel cant d'un gall. Però també la tradició pagana fa referència en aquest símbol, ja que el gall representa realment el sol, i tant pel color de la cresta com per cantar quan despunta el dia, doncs se celebrava aquesta, diguem, aquesta jornada. Els pastorets, una altra tradició ben arrelada de Nadal, és l'adoració de Jesús pels pastors, realment, el que en diem ara pastorets, ja l'any 1000 es feien petites seqüències parlades en llatí a dintre de les cerimònies religioses doncs, com una adoració doncs, en el nen Jesús. En aquesta evolució de milers d'anys va tenir el màxim esplendor dels pastorets a partir del segle XVI, en què doncs, els misteris mitjavals es van convertir en drames i es representaven, diguem, davant de tot el poble, tant a dins com a fora de l'Església. Els pastorets que coneixem avui dia tenen forma o comencen a partir de l'any 1787, quan el notari de Barcelona, Ignasi Plana, diuen els historiadors, va escriure uns pastorets per a Barcelona. Primer es van representar també a les cases doncs, benestants, a les cases doncs, nobles, i després hi ha aquests pastorets amb teatres de sala, amb cases particulars. Primer es feien en castellà, després van passar al català perquè la gent els pogués entendre millor. I actualment, doncs, tots ho sabeu, hi ha els famosos pastorets d'en Pitarra, que es van escriure al segle XIX, i al segle passat, però ja fa dos segles, podríem dir, i els de Josep Maria Folch i Torres, aquests sí que són del segle XX, del segle passat. I la tradició del dinar de Nadal, o també del dinar de Sant Esteve, doncs són dinars singulars, no em direu, no ens enganyem. Es repeteixen des de l'època romana, que celebraven en honor de Saturn, que era el déu de l'abundància i de la felicitat. Com que quatre setmanes abans del Nadal correspon al temps d'Advent i eren dies de dejuni, encara que no obligatori, i d'abstinència, llavors, el dia de Nadal, el dia 25 de desembre, era el dia que es havia de menjar més i de tot. Es havia, diguem, de menjar el que no es havia fet els dies abans. És un menjar doncs, on es retroba, un dinar, on es retroba tota la família a taula, i es feia al començament amb un cert ordre jeràrquic, que ara ja s'ha perdut. el menú tradicional de Catalunya era, i encara és, doncs començar per l'escudella i els galets, diguem, ben grossos, farcits de carn picada, després la carn d'olla amb porc, xai, vedell i pollastre, i amb un bon dinar no hi poden faltar mai, diuen, els quatre animals per excel·lència de la nostra cuina catalana, com són el xai, la vedella, el pollastre i el porc. Antigament els animals havien de ser, diguem, de collita pròpia, del que el tenien a casa, el pagès. A les comarques, diguem, més ramaderes, es sacrificava el millor xai o l'ovella per aquestes festes, i en canvi a les zones més agrícoles un porc o bé una au. No poden faltar els postres de torrons i neules, des de que Jaume I, València, va oferir neules al convit de Nadal l'any 1267. Ara, doncs, els torrons, que venen des de l'època dels àrabs, des de, potser del segle VIII, doncs ja estan arrelats a tota la península i doncs, diguem, és una tradició doncs, ben corrent, però que la mesa, la primera, diguem, posada en escena doncs, per convidar amb neules i d'alguna manera que està escrita és des de l'any 1267 a la zona de València. El dia de Sant Esteve és una festivitat també molt celebrada aquí a Catalunya i també ho fan a les Illes Balears i a Andorra. En canvi, a l'estat espanyol no és festa el dia de Sant Esteve, el dia 26 de gener. Però sí que se celebra en alguns països com Gran Bretanya i també a Gran Bretanya hi ha la tradició d'obrir les caixes de caritat a les esglésies i repartir el seu contingut entre els més pobres, no? A Catalunya, que el dia de Sant Esteve també hi ha un dinar una mica especial, on s'aplega la família, diguem, i els amics, i el plat consisteix bàsicament en canelons que s'haurien d'elaborar amb les restes de l'escudella i del rostit del dia abans, el que ha sobrat, d'alguna manera. També s'ha fet tradicional el famós concert que se celebra des de l'any 1913, quasi bé doncs, fa ja un segle, que l'Orfeó català el fa al Palau de la Música Catalana. Ja que dèiem que no poden faltar els torrons, doncs una pinzellada de la història d'aquests provenen des del segle XII, on ja a Alacant, a Xixona, es fabricava torró. També té una procedència dels àrabs, sembla del segle VIII, però el més, diguem, reglat i científic és del segle XII. El torró de Xixona i Alacant, amb denominació d'origen, teoria d'origen, doncs avui dia quasi bé nodreix el 90% del mercat torroner de tot el país. És una barreja, doncs, de, com tots sabem, de fruita seca, ametlla, avellana, cacau, mel, clara d'ou, gelatina, etc. També avui dia hi ha torrons doncs, de tots tipus, des de massa pa, de crema, doncs, de llimona, de fruites i un llarg etc. de varietats, i que cada any ens sorprèn amb novetats. També no cal menysprear el torró de Gramunt, que es fabrica amb avellanes i es recobreix amb pa d'àngel, com tots sabem. D'aquí un moment ens hi tornem, ara hem explicat el que ens porta el Nadal, i després, amb els dies després del Nadal, doncs Cap d'Any i Reis.
Ja som Nadal, ha passat un altre any. Els carrers s'il·luminen, mudats anuncien que és Nadal. De nou a taula en guany, destapant somriures, és Nadal, però un estel apagat i el dolent a la boca de brindar soles. S'estarà tot el dia al sofà, tan sols en companyia de fotos en recordant els que se n'han anat. Se li entela la vista sempre que les mira, fa tan mal sentir-los del pis de dalt, mentre ningú consola el cor que grinyola. El Nadal estem bé igual quan la nostàlgia el dia de Nadal. Li costa tant seu voltant. La força de coratge va omplir el paisatge amb cabells.
Molt bé, l'última part, amics de La Veu de Navàs, d'aquest programa Ciència a l'abast de tothom. Avui parlant del Nadal, fets i tradicions. No hem fet tanta ciència, però hem fet una mica de repàs a les festes més assenyalades i el que es fa arreu i també aquí a Catalunya. I si ara hem explicat coses fins a Nadal, doncs anem a acabar el que resta d'aquestes dates. Per exemple, el dia dels Sants Innocents, el 28 de desembre. Què s'aboca amb aquesta data doncs, assenyalada doncs, per fer bromes? Doncs realment s'aboca una tragèdia. Era el dia que el rei Herodes, a Betlem, va fer matar a tots els infants menors de 2 anys. Tot es devia, com sabeu, al naixement de Jesús, que era considerat el futur rei dels jueus, i per això s'havia de matar a Betlem i a les seves rodolies a tots els nens petits i així acabar amb el que havia de ser el seu successor, el que havia realment de destronar-lo. També antigament s'associava el dia dels Sants Innocents amb la permissivitat. Deia, hi ha una dita que diu, de Nadal a Carnestoltes, 7 setmanes desimboltes. El dia dels innocents començaven les llibertats dels boits, diguem, que s'allargaven fins al 21 de gener i concluïen definitivament ja amb el Carnestoltes, amb el Carnaval. Era època de bromes, algunes de bon gust i d'altres de mal gust, i durant molts anys doncs, s'ha conservat aquesta tradició d'enganyar, diguem, en el dia dels innocents, de dir mentides, de fer bromes, o de penjar alguna llufa a l'esquena d'algun innocent cada 28 de desembre. També se celebrava en alguns indrets la festa del bisbató. Què era això? Doncs era una festa que entre els escolans de les catedrals escollien un noi per fer de bisbe, de bisbató, el bisbe dels nois, i que doncs, durant un dia ell oficiava la missa, sermonejava, feia el sermó, beneïa en els que l'acompanyaven i el reinat, doncs, com diem, durava això, només 24 hores des del dia 27, potser hauria sigut massa si durés gaires dies, fins a l'endemà a la mateixa hora, fins al dia 28 de desembre. Això es va celebrar molts anys a les catedrals de Barcelona, Girona, Lleida, Vic, Perpinyà, Mallorca, València, etc. També el dia dels innocents era quan les iglesies doncs, admetien els escolanets nous. A Montserrat, aquests dies, han celebrat la festa del bisbató, que l'han feta per Sant Nicolau, precisament el dia de la Constitució, el dia 6 de desembre, i es va vestir doncs, el bisbató amb un vestit medieval, amb una mitra, amb un bàcul, amb una creu pectoral i amb una capa doncs, pluvial, que podríem dir. Tot doncs, el deixa escollir, penso, el dinar, i va rebre, doncs, en aquest cas, segons deien els diaris, un cotxe teledirigit com a obsequi, com a regal. Per tant, ja veieu que els innocents doncs, porten des de les bromes fins a la festa del bisbató. Des de quan es celebra Cap d'Any, el que en vam dir la Noche Vieja? Doncs des de que hi ha calendari, i ens hem de remuntar a molt antic. Es celebrava al començament, doncs, diguem, del nou any, però, o sigui, ara es celebra doncs, l'últim dia de l'any, però abans es celebrava aquesta festa, aquesta, en l'entrada de la primavera, perquè tot es celebrava doncs, quan començava, diguem això, el canvi de la temporada. Aquí al món, diguem, occidental i cristià, la festa celebrada el 31 de desembre doncs fa uns 400 anys que la van portar els holandesos des d'Amèrica del Nord, els colons holandesos que estaven a Amèrica del Nord en aquest segle, perquè es veu que celebraven unes festes tan bullicioses per fi d'any, tan sorolloses, amb tanta festa al carrer, que un any concretament, el 1773, a Nova York, ara fa 230 anys, es va desmadrar la cosa fins a haver-hi morts i ferits per tanta celebració. Des de llavors es va prohibir doncs, els petards, les bombes caseres que s'utilitzaven, les armes de foc a la nit de fi d'any. Aquí ja ho sabem, sopar extraordinari a casa o cars en el restaurant, festa, torrons, cava i finalment acaba en ball. I els Reis Mags, quants eren els Reis Mags? Eren realment 3, com sempre ens han explicat? Doncs sembla que no. Segons és conegut, que ja no es mencionen des de l'època bíblica, els mags eren uns estudiosos dels astres, eren una gent doncs, molt culta, estudiosos dels astres, de les ciències, de la medicina, eren de casta sacerdotal, no eren reis, encara que estem doncs, ara acostumats a celebrar la data dels reis, el dia dels reis, sinó que els pintem així com a reis a partir del segle VIII. Les pintures antigues apareixien des de 2 fins a 6 reis, per tant no eren 3 com ara tenim doncs, estipulat. Finalment es van anar reduint a 3 per fer-ho coincidir senzillament amb els 3 regals que portaven a Jesús segons els evangelis, l'or, l'encens i la mirra. El costum de portar per reis regals als nens és recent i es celebra sobretot des del segle XIX, on s'explicava que els 3 reis eren germans i es deien l'un Melkon, que reinava sobre els perses, allà a l'Iran, l'altre Baltasar, que reinava sobre els indis, i el tercer Gaspar, que, diguem, posseïa el país dels àrabs. Molt bé, i ara ja hem fet un repàs a totes les festes i tradicions fins a reis, doncs podríem dir que, com a resum i conclusió, el que ara tenim, el que ara ens queda, són realment unes festes de molta publicitat i de molt consum. Durant molts segles, aquest Nadal, els Nadals, han suposat una època de pau interior, de solidaritat amb els que més ho necessiten, de retrobament amb els que estan lluny, podríem dir, amb les persones estimades, però actualment el consum està per sobre de tot. Passa de la fe, s'omplen les catedrals dels mercats, dels supermercats per comprar, per consumir, fins a rebentar. Les festes són cada vegada menys religioses i menys familiars, cada cop són més comercials. Milers de bombetes enceses als carrers, places i aparadors. Bon Nadal avui dia és sinònim de consum, de torrons, de regals, de despesa. El Nadal és màgia per uns, però també és frustració, a vegades tristesa i a vegades soledat per molta gent. Sembla que s'ha d'estar content i s'ha de ser feliç per obligació, a plaç fixa, podríem dir, en aquestes festes, i molts cops no és així. Sovint després arriba, doncs, d'aquestes festes, la frustració, la depressió i la tristesa. Espero que tots vostès no sigui d'aquesta manera. I ja, doncs, senzillament agrair l'atenció que avui heu prestat en aquest programa de Ciència a l'abast de tothom. Desitjar-vos un bon Nadal a tots, un fi d'any, i que els Reis Mags siguin generosos amb tots vosaltres i sobretot amb els més petits. Ens retrobarem amb un altre tema, si ho creieu d'interès, en el segon diumenge de gener. Gràcies i molt bon any a tothom.
Casa d'arbres i llumetes i et vaig esperant perquè avui és Nadal. Si cada ovella té el seu corral, el teu és el meu. Cap part de gastar diners de menjar torrons.